Són les 10, ets al Catalunya Nit.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Aquest vespre hi ha hagut celebració important a Itàlia dels partidaris de Meloni. És la primera ministra que ha liderat el govern més dies consecutius a Itàlia. Berlusconi va ser primer ministre durant més anys, però en diferents governs, no consecutivament. De seguida explicarem com ha anat l'acte que s'ha fet a Roma i en parlarem amb la corresponsal catalana a Itàlia, Alba Cidera. L'extrema dreta es fa forta en altres punts d'Europa. També passarem per Alemanya, perquè aquest diumenge hi ha unes eleccions regionals que poden ser una gran victòria per Alternativa per Alemanya. I també connectarem amb Londres. El nostre corresponsal està seguint el Congrés Anual de Reform UK.
Els divendres tenim el bon costum de conversar amb alguna personalitat de l'àmbit cultural. Avui rebrem l'escriptor barceloní i guanyador del Premi Nadal, Alejandro Palomas. Ens porta la seva última novel·la, l'acaba de publicar, Casa.
La jornada de Lliga ja està en marxa amb el Betis i el Madrid en joc ara mateix. De seguida el David Ubach ens explicarà com va aquest partit i també ens farà l'agenda esportiva pel cap de setmana.
I més agendes, perquè el nostre cap de cultura, Marc Garriga, ens parlarà de les pel·lícules que s'estrenen a la cartellera i es mullarà. Ens dirà quines ens recomana, però també les que creu que us podeu estalviar. També ens destacarà el millor que arriba a les plataformes.
De fet, pel cap de setmana hi ha molts plans, eh? De fet, us n'avançarem un de ben singular, perquè ens preguntarem quins castells faran demà les colles Joves i Vella dels Xiquets de Valls. Atenció, a l'interior de la Sagrada Família participaran en la commemoració del centenari de la mort d'Antoni Gaudí.
I abans de tancar, trucarem al diari El Punt Avui per saber com estan plantejant la portada de demà i escoltarem la reflexió final de Xavier Albertí. Li preguntarem a aquest home de teatre que tenim aquí amb nosaltres des de les 9 en què ens hem de quedar de totes aquestes històries que us estem explicant avui.
Fins a les 11, notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
I d'entrada escoltem les veus que han marcat de moment aquest 4 de setembre. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
Amb ganes infinites que això s'acabi i que les temperatures baixin. Aquí en Lleida això ha sigut un estiu, i és un estiu molt dur.
Fa moltíssima calor, jo no aguanto més. M'he anat a comprar una botella a bon preu perquè no aguanto la calor que fa.
Portem tot l'estiu amb una calor de por. Llavors ara al setembre això ara ja mos sobre.
Degut a aquest augment de temperatura, l'aire té una capacitat molt més gran, doncs, de generar tempestes intenses, perquè també ha augmentat molt la humitat. La probabilitat de que tinguem pluges més intenses del que estaríem habituats en terme mig a la tardor és més alta. Hem de saber com hi hauríem d'actuar en aquestes situacions.
És possible que alguna vegada no tinguem temps d'enviar aquesta alerta. Per tant, la gent que no esperi sempre a rebre una alerta. Hem de ser conscients que aquestes situacions sobtades poden no donar temps perquè es puguin fer aquests avisos.
Reduce las desigualdades de financiación entre comunidades autónomas y supone una inyección de dinero sin precedentes, de recursos sin precedentes, a nuestro estado de bienestar.
És una bona notícia, inicia el tràmit i, per tant, esperem, doncs, que es puguin fer les millores que corresponguin per tenir, doncs, un millor model de finançament, però avui la satisfacció a Catalunya és absoluta.
Algo s'ha de fer. El que no pot ser és que la inseguretat regni pels carrers. Aquestes persones haurien de tenir un seguiment més estricte, no es pot anar pel carrer agredint a la gent.
Depende cómo se diga, damos la apariencia que vamos a cerrar la fábrica, ¿no? El proceso de electrificación de los modelos que tiene el portfolio del grupo Volkswagen, no hay la intención de electrificar ningún modelo SEAT de los que hacemos en la actualidad. Eso no quiere decir que no haya más modelos Cupra que se electrifiquen y se hagan en Martorell.
Entre les compres de tanteig i retracte, entre els fons d'emancipació per joves i entre la construcció de pisos, en aquests dos anys ja són pràcticament 10.000 els pisos acabats. Fins que no tingui Catalunya a l'entorn d'un 15% d'habitatge públic, no serem capaços de garantir un habitatge assequible.
A Catalunya hem d'entendre que si som demòcrates i volem la democràcia, necessitem una indústria de defensa, i això vol dir tecnologia i capacitat industrial, sense cap tipus de complex.
Bona nit, Barcelona!
Nosaltres la seguim des d'OT 2017. Llavors, mos encanta. I mos agrada la seva naturalitat i la seva veu.
A mi, per exemple, el que transmet quan canta i els sentiments que expressa quan canta.
Transmet algo que no em transmet les altres. Aquesta connexió, saps? Però és super, super bonic.
El que demostra la secció oficial d'aquest any de Venècia és que realment el tema de les dones és un tema que no està resolt. Bueno, que a vegades vivim una mica en la il·lusió de ara sembla que sí, que les dones ja fan cine, però no n'hi ha prou. No n'hi ha prou perquè som la meitat del món, per tant hem d'explicar la meitat d'històries i encara no estem allà.
Catalunya nit. Les notícies pensades, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Les 10 i 7 minuts és l'hora de la informació esportiva. David Ubach, bona nit.
Bona nit, què tal?
Tenim en joc el partit que ha obert la quarta jornada de la primera divisió de futbol i que el Barça segur que se l'estan mirant de reull, eh?
Sí, mínim. Perquè l'està jugant el Madrid per una banda, a domicili, el Betis de l'altra i el descans sense gols. El tenim empatat a 0 aquest partit. De moment, seria la primera ensopegada del Madrid en aquesta Lliga, que ha guanyat els 3 partits precedents com el Barça. Abans ho dèiem, el Barça però lidera per millor gol a baraix a la Lliga en els 3 partits que s'han jugat fins ara. La primera meitat, el més destacat, és que el Madrid ha dominat, però no ho ha traduït amb gol, amb poca punteria l'equip blanc. Vinícius ha xutat el pal i després la defensa del Betis ha tret una pilota amb el seu porter batut ja a porteria buida. Per tant, de moment, els bètics que estan salvant aquest empat contra el Madrid. Diumenge serà el torn del Barça, també de l'Espanyol, a 4:45 de la tarda, València-Barça, i a les 9 del vespre es jugarà l'Espanyol-Sevilla, com diem, tots dos diumenge. Demà tindrem l'Atlètic Club de Bilbao, Atlètic de Madrid, com a partit destacat, amb una curiositat. Julián Álvarez convocat amb l'equip de Diego Simeone, per tant, un cop que s'ha tancat el mercat de fitxatges d'hivern, Julián Álvarez, que torna a entrar en els plans de Simeone, i de la situació del davanter argentí ha parlat precisament el tècnic madalassé.
Para mí la vida está llena de oportunidades y posiblemente esta es una oportunidad que se le presenta a Julián para ajustar un montón de situaciones en su vida. Creo que nos pasamos todo el tiempo aprendiendo y desgraciadamente nos pasamos muchísimo tiempo juzgando. Y todos juzgamos. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Hay que juzgar menos y preocuparse más en aprender.
I el Barça femení, que ja sap amb quins rivals comptarà o s'haurà d'enfrontar a la fase de Lliga de Campions.
Són l'Arsenal, el Servet Suís i el París a casa. El París, no el París Saint-Germain. A la Champions femenina hi ha dos conjunts de París. I a fora seran el Bayern de Múnich, la Roma i el Kiu danès, en aquests casos fora de casa. Hi ha 6 jornades en aquesta fase de Lliga. El sorteig, pel que fa a la sort que ha tingut el Barça o no, l'ha valorat el director responsable del femení blaugrana, Xavi Puig.
Son equipos que siempre están arriba. Intentaremos competir como lo sabe hacer el Barça e intentar ir partido a partido, pero el objetivo está claro, que es llegar a la final y ganarla.
Aquesta fase començarà el 22 de setembre i acabarà el 16 de desembre. La final d'aquest any serà Varsovia-Polònia i en clau de la Lliga femenina, el Barça jugarà demà, serà al camp del Sevilla, partit a 9:15. Abans, duel català d'aquesta segona jornada de la Lliga femenina i transmès a TV3 serà l'Espanyol Badalona avui.
Molt bé, ara amb el futbol ja t'has avançat una mica el que volem fer ara, que és que ens facis una mica d'agenda que ens diguis esdeveniments esportius del cap de setmana que creus que ens hem d'apuntar.
Doncs ara, mira, remenant, el més interessant ho he trobat per demà dissabte, on tindrem, per exemple, la segona divisió de futbol al partit del Girona, al camp de l'Sporting de Gijón. Això serà a 16:15 per arrencar la tarda, i en paral·lel hi haurà la primera semifinal de la Supercopa Espanyola de Futbol Sala, que la jugarà l'equip local. El Barça exercirà d'anfitrió al Palau Blaugrana i s'enfrontarà al Jaén en aquesta primera semifinal. Això, també a 16:15, com dèiem. Més tard tindrem la final de la Supercopa Ibèrica d'handbol, que jugarà el Barça. S'ha classificat aquest mateix vespre en superar el Porto. La jugarà contra l'altre portuguès de la competició, l'Sporting de Portugal, en una competició que juga a Vigo. Final a 21:45. I tindrem també l'etapa 14 de la Vuelta Ciclista a Espanya, en final a la Pandera, per tant, etapa de muntanya, amb la resolució passades les 5, on Enric Mas defensarà el seu lideratge. Tot plegat ho seguirem, òbviament, al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
Agenda ben farcida. Moltíssimes gràcies, David, que tinguis molt bon cap de setmana.
Igualment, a vosaltres.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
M'expliques un conte, papa?
I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes?
Després de l'èxit al Festival Grec, al setembre arriba a la Villarroel primera llei de Newton, 10 Manzanares, dirigida per Nelson Valente.
Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot.
Primera llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta.
Fins al 4 d'octubre, improrrogable, entrades a la venda.
La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què. Retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang. Reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta'n la programació a filmoteca.cat.
Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
El restaurant Caníbal tornem a obrir després de vacances. Oi, Ferran?
Bon dia, ben tornats. Com ha anat l'estiu?
Bé, gràcies, Ferran. Amb ganes de tornar a obrir per trepitjar el país, explicar què mengem, què produïm, qui ho fa, com ho fa...
I també voltarem per les taules del món, acompanyats pel nostre equip singular, format per un arqueòloga, un dissenyador, un crític gastronòmic, gastrònoms i en Ferran també, de tant en tant.
Un restaurant Caníbal a Berlín. Esperem que hagin menjat bé i que tornin perquè, si no...
Un restaurant Caníbal a Berlín.
Cada diumenge a la 1 del migdia.
Amb Paula Molés.
Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Lluny de lluna me davalla.
Catalunya nit.
Lluny de lluna. Lluny de lluna.
Les notícies.
Lluny de lluna. Lluny de lluna.
Sota la llum de la lluna.
Vers la lluna tota sola.
Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Lluny de lluna me davalla.
Catalunya Ràdio.
Un minutet i arribarem a 11:15 de la nit. Ja fa temps que l'extrema dreta guanya terreny a Europa. En alguns països està plenament consolidada i governant, i en d'altres trepitja cada vegada més fort a les enquestes. Avui en tenim diversos exemples i ens hi aturarem. A Itàlia, el govern de Giorgia Meloni s'ha convertit avui en el més llarg de la història del país. Això ens ho explicarà la Laia Framis. Bona nit, Laia.
Hola, bona nit.
Al Regne Unit ja en marxa el Congrés anual de Reform UK, però, a diferència de Giorgia Meloni, el seu líder, Nigel Farage, i arriben hores baixes i amb noves acusacions de corrupció. Tenim en directe el corresponsal de Catalunya Ràdio a Londres, Quim Olivares. Bona nit.
Hola, bona nit a tothom.
I a Alemanya, diumenge, hi ha eleccions regionals a l'estat federat de Sajonia-Anhalt i totes les enquestes pronostiquen la majoria absoluta de l'extrema dreta i tenim un enviat especial, que és el Jordi Regàs. Bona nit.
Bona nit.
Anem a pans i començarem per Itàlia. Avui Giorgia Meloni ha fet història, el seu govern s'ha convertit en el més longeu en la història recent del país, això que encara no porta ni 4 anys, perquè es va constituir l'octubre del 2022. Avui la líder de Germans d'Itàlia ho ha volgut celebrar amb un acte multitudinari a Bari que ha reunit més de 10.000 simpatitzants, Laia.
Sí, els últims 80 anys a Itàlia hi ha hagut 70 governs i de mitjana els primers ministres han estat només 13 mesos al poder. Ara Giorgia Meloni ha trencat aquesta estadística i avui ha celebrat que lidera el govern des de fa 1.413 dies. Això són 3 anys i 10 mesos. I es converteix així en el govern més estable que hi ha hagut a Itàlia des de finals de la Segona Guerra Mundial. Aquí hem d'aclarir que Silvio Berlusconi va ser primer ministre durant molt més temps, més de 9 anys, però que ho va fer en 4 legislatures diferents. Per tant, el mèrit o el rècord que s'apunta avui Meloni és haver governat més de 3 anys sense interrupcions ni cap canvi de govern. I avui, com deies, per celebrar-ho, Meloni s'ha envoltat de milers de simpatitzants en un míting a Bari amb el lema «Un govern més estable, una Itàlia més forta».
L'estabilitat per Itàlia no ha estat un caprici, ha estat un escut. I gràcies a aquesta estabilitat hem pogut protegir aquest país.
Meloni ha tret pit d'haver calmat els mercats, d'haver reduït l'atur i també d'haver fet caure l'entrada de migrants. I precisament avui que Dinamarca, un país que té un govern socialdemòcrata, ha confirmat que espera poder enviar migrants a centres de deportació de fora de la Unió Europea a finals de l'any que ve, com ja està fent Itàlia, Meloni ha enviat aquest missatge a Brussel·les i als qui la presenten com un perill que cal combatre.
Ens van titllar d'extremistes durant anys i després ho han copiat tot. Això és el que significa tenir pes a Brussel·les.
Aquest acte a Bari ha servit també per donar el tret de sortida a la precampanya de les eleccions legislatives que hi ha l'any que ve a Itàlia. Els sondejos són força favorables al partit de Meloni, però no als seus socis de govern, Forza Itàlia i la Lliga. I a més, últimament, està guanyant força un nou partit encara més radical, liderat per un exgeneral de l'exèrcit que es presenta sense embuts com l'autèntica extrema dreta del país.
Doncs ara podem saludar la periodista Alba Sidera, que és corresponsal a Itàlia i, a més, especialitzada en extrema dreta. Bona nit, Alba.
Hola, bona nit.
D'entrada, què té Giorgia Meloni per haver aconseguit aquest rècord? Com s'ho ha fet?
Mira, més que un mèrit de Meloni, crec que el fet que estigui celebrant aquesta longevitat diu molt de la resta d'actors polítics a Itàlia, no?
Sí.
Perquè Meloni no està passant per un bon moment. El que passa és que la resta d'actors estan encara pitjor i, per tant, a ningú li ha interessat fer caure el govern, no? Primer, hem d'aclarir que, clar, Meloni va arribar al poder amb uns resultats molt bons, no? I per això li ha donat una estabilitat, perquè té majoria a les dues cambres. Però, a més, tot i que ha tingut alguns revessos importants, com per exemple, ara fa uns mesos, al març, la gran reforma estrella que havia de fer Meloni, que era la reforma de la justícia, que era una reforma que seguia els passos de Víctor Orbán, que volia venir a ser una mena de fer perdre autonomia al poder judicial, no? I que estigués sota del poder executiu. I va haver-hi una gran revolta a Itàlia de la societat civil, es va mobilitzar molta gent que no va votar normalment i va perdre Meloni. I Meloni havia posat aquest referèndum una mica com un plebiscit a la seva figura, no? I quan va perdre el mes de març es va parlar, doncs, que es farien eleccions anticipades i això. El que passa és que els parlamentaris italians han d'esperar al mes d'abril proper per poder cobrar la pensió. Si no, la legislatura no compta. I, per tant, no hi havia tampoc molt d'interès en anar a eleccions. I llavors, com ara comentava la Laia, ha nascut un nou partit, encara més extremista que Meloni, desacomplexadament feixista, que el lidera un general, que es diu Roberto Bannacci, que està obsessionat amb l'homosexualitat, és molt homòfob, és molt masclista, i defensa les mateixes idees que Meloni o Salvini, però d'una manera més desacomplexada, no? I què passa? Que està robant vots a marxes forçades i, per tant, la coalició de Meloni, que perquè Meloni governa amb la Lega de Salvini i amb Forza Italia, no? I aquests dos partits ja estan superats amb les enquestes per al general aquest tan feixista. Per tant, no...
Per tant, a les noves eleccions, per tant, Alba, el rival a batre, diguéssim, no li vindria per l'esquerra, sinó per encara més un extrem encara més dreta.
Clar, a Itàlia el que hi ha ara a les enquestes és un empat, gairebé un empat tècnic entre la coalició de tots els partits de centre, centre-esquerra i esquerra i Moviment 5 Estrelles i la coalició que ara governa, que és la de Meloni, amb la Lega i amb Força Itàlia. Llavors hi ha el partit aquest de Bannacci que ell diu que va per lliure, no? I això és el que està fent treure vots i és el que fa que no tingui la majoria absoluta que necessitaria Meloni i és el que l'està fent perillar, diguéssim. I per tant, les pròximes eleccions que se suposa que seran a la propera primavera tampoc hi ha molt d'interès per part de l'oposició que es facin perquè encara no s'han organitzat, no saben qui podria liderar les eleccions i la coalició i a més, clar, la perspectiva és que hi hagi un govern encara més extremista que el que hi ha ara, no?
Déu-n'hi-do. Doncs, sí. Per tant, de moment, Meloni, que sembla que dia a dia anirà ampliant aquesta fita que ha assolit avui. Veurem què és el que passa en les properes eleccions. Moltíssimes gràcies, Alba Sidera. Tornarem a tu, segurament, en aquesta temporada, moltes vegades cap a Itàlia. Una abraçada.
Una abraçada. Gràcies a vosaltres.
Ja ho hem dit, que avui també tenim un ull posat al Regne Unit. Aquests dies, Reform UK, que és el partit d'extrema dreta de Nigel Farage, fa a Birmingham el seu congrés anual. Està pendent el nostre corresponsal a Londres, Quim Olivares. Bona nit.
Hola, bona nit, bona nit.
Aquest congrés, però, no està sortint exactament com volia Nigel Farage.
No, perquè, mira, aquest congrés havia de representar la consolidació de Reform UK com a alternativa seriosa de govern als dos partits principals aquí al Regne Unit, és a dir, laboristes i conservadors. Es volia projectar que la formació estava a punt per arribar al poder. Entre els convidats hi ha hagut el president de Reagrupament Nacional francès, Jordan Bardella, de qui després parlarem. Reform UK ha donat a conèixer un projecte de cooperació internacional amb aquest partit francès de l'extrema dreta per poder dir que té connexions fora del Regne Unit amb altres formacions que estan a prop del poder, però tot plegat ha quedat aigualit amb la dimissió de dos alts càrrecs de Reform UK després de les noves acusacions de finançament irregular. A més, el discurs central de Farage d'aquesta tarda s'ha hagut d'endarrerir uns minuts per una amenaça de seguretat, de la qual no s'han donat detalls. Després, Greenpeace ha desplegat una pancarta enorme del mateix Farage disfressat de senyor Monopoli, el famós joc de taula que tots hem acabat jugant algun dia, amb un sac a l'esquena amb 50 milions de lliures i la frase cremem el planeta. Un grup de dones també l'ha escridassat. Farage finalment ha fet el seu discurs i ha explicat que promet retallar, entre altres coses, la factura de la llum i del gas aquí al Regne Unit i acabar amb l'objectiu de zero emissions que ha qualificat de bogeria. Però sí, de moment, el congrés que continua demà no ha anat per on esperava que anés el partit.
Clar, perquè ara parlaves d'acusacions de finançament irregular. Per on van? En què consisteixen?
Mira, una investigació amb càmera oculta d'un grup de periodistes emesa ahir al vespre per Channel 4 mostrava com un actor que es feia passar per un empresari nord-americà emparaulava la donació de 500.000 de lliures de Reform UK, cosa que vulneraria la legislació electoral britànica, ja que no s'accepta cap donació d'algú que no sigui britànic. En el vídeo s'hi veu Farage, que dona les gràcies al suposat donant, per tant, acceptaria aquesta donació. Avui el líder de Reform UK ha dit que tot plegat va ser una trampa. Sentim-lo. This was an exercise
in entrapment. Això va ser un parany. Deixeu-me aclarir-ho. El partit no ha fet res malament. No va agafar diners il·legals. De fet, no va agafar diners de cap mena en absolut.
Farage sí que ha reconegut que el seu partit ha de fer-ho millor i per això ha acceptat la dimissió de dos dels seus principals col·laboradors. Tornem-lo a sentir.
Hem de millorar a mesura que ens professionalitzem. Sí que ho hem de fer. Hi va haver un cert error humà aquí, no hi ha cap dubte.
Aquestes acusacions se sumen a la investigació del Parlament Britànic sobre el regal de 5 milions de lliures que Farage va rebre d'un empresari de criptomonedes el 2024, quan encara no era diputat. De fet, Farage va dimitir de l'escó de diputat abans de l'estiu com a resposta a aquestes acusacions i a l'agost va tornar a guanyar les eleccions parcials de la seva circumscripció després del boicot dels principals principals partits. I a banda d'aquests 5 milions, la policia també investiga donacions de 500.000 lliures d'un antic assessor condemnat als Estats Units per delictes financers.
El que estem veient molt, Quim, amb l'extrema dreta darrerament, són les aliances que es van teixint més enllà de les pròpies fronteres. Avui, en aquest congrés, ha fet aparició el president del Reagrupament Nacional Francès, Jordan Bardella, i tots dos han firmat un acord per combatre la immigració en cas que arribin al poder. En què consisteix aquest acord?
Sí, bé, primer hem de dir que Farage ha dit que quan ha fet el discurs, la roda de premsa, de fet, han fet una roda de premsa conjunta els dos, ha dit que parla el mateix llenguatge, és a dir, que parla el mateix llenguatge que Bardella. Ha explicat que quan Farage era eurodiputat al Parlament Europeu de Brussel·les, es posava molt nerviós quan sentia el pare de Marine Le Pen, però que ella va ser capaç de canviar el partit, de despendre's, diu, d'elements extrems i posar el partit al centre del debat nacional. I ara Farage deia que li agradava el partit de reagrupament, no? I com deies, el president de l'extrema dreta francesa, el Bardella, ha promès des de Birmingham que si la formació arriba al poder l'any que ve, enfortirà els controls al canal de la Mànega. El podem sentir.
El nostre govern farà tot el que tingui a l'abast per garantir que França ja no sigui la porta d'entrada de la immigració il·legal al Regne Unit.
Ha rebut els aplaudiments al parlar d'immigració. L'acord comportaria que els demandants d'asil que arribin a les costes angleses des de França fossin detinguts i retornats a França, que a la vegada els repatriaria als seus països d'origen. El pacte establiria un mecanisme per compartir les despeses. Cal dir, òbviament, que les dues formacions haurien d'arribar al poder abans que això. Aquí el Regne Unit Reform UK va encapçalar totes les enquestes durant 16 mesos consecutius, però amb l'arribada d'Andy Burnham, que és el nou primer ministre laborista, això va ser el 20 de juliol, i els escàndols que hem anat comentant d'irregularitats financeres del partit, doncs ara fa que Reform UK estigui empatada amb els laboristes a les enquestes. Però cal tenir present que aquí les eleccions generals no seran ben bé fins a finals del 2028, principis del 29, per tant queden molts mesos per endavant.
Gràcies, Quim.
Vinga, bona nit.
I ara traiem el cap cap a Alemanya. Perquè aquest diumenge estarem molt pendents també de les eleccions regionals a l'estat federat de Saxònia-Anhalt, on les enquestes pronostiquen una majoria absoluta per a la formació d'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya. Ens ho explica l'enviat especial a Magdeburg, Jordi Regàs. Bona nit.
Bona nit. El programa electoral d'Alternativa per Alemanya parla poc de temes empresarials o industrials. Que cal eliminar burocràcia o abaratir l'energia ho diuen tots els partits, també l'extrema dreta. Però hi ha altres aspectes que amoïnen més. Marco Langhoff, president de l'Associació Empresarial de Saxònia-Anhalt.
Posen, tenim un munt. Una sortida voluntària de la Unió Europea, per exemple, seria un harakiri. A això s'hi afegeix el rebuig a la migració aliena a la nostra cultura. És la noia polonesa que he contractat per la comptabilitat d'una altra cultura? És una especialista de Malàisia aliena a la nostra cultura? Si aquesta no ho és, qui? Però a mi ningú m'ha de prescriure qui puc contractar i qui no.
Fa mesos que l'envien a l'Estat Federal està enrarit, i això ja té conseqüències, quan l'extrema dreta encara no ha guanyat. Thomas Bockmeier, professor d'Economia i president de la Cambra de Comerç de Saxònia-Anhalt.
Un hoteler amb 100 treballadors que són originaris de 10 o 12 països diferents. Aquest sí que s'amoïna quan sent a parlar de remigració i coses similars. Aquest hoteler m'explicava que ara ja té cancel·lacions. Gent que truca i que diu, els últims 3 anys hem vingut a la tardor, no s'ho prengui malament, però aquest cop no vindrem.
L'empresariat a Saxònia-Anhalt el que demana és un govern estable. Tampoc els agrada un govern amb l'extrema esquerra. Afirmen que les posicions radicals no són bones per fer negocis.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. In restless dreams I walked alone. Now the streets are cobblestone. Neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp.
Ara us plantegem una pregunta al Catalunya Nit que sembla molt òbvia, però potser no és tan senzilla de respondre. Què és casa? Són 4 parets? És una adreça? És la gent amb qui vius? o és un lloc o una persona on saps que no et passarà res. Alejandro Palomas acaba de publicar Casa. És una novel·la protagonitzada per una nena de 7 anys que, després de la separació dels pares, té dues cases, però resulta que necessita trobar un refugi. El trobarà en l'avi, el trobarà també en un bosc per fer i també en un silenci que es converteix en llenguatge. Bad voices never share. No one did. Just good sound of silence. Alejandro Palomas, bona nit.
Hola, què tal?
Com estàs?
Molt bé, i tu?
Molt bé, molt bé, molt bé. Moltes ganes de parlar d'aquest Casa, aquesta novel·la, que jo la tinc aquí sobre la taula, tinc la seva l'edició en castellà que publica Espasa i també l'edició en català que publica Univers i que sortirà la setmana vinent i que ja tothom la podrà trobar a les llibreries. Però ens hem d'avançar perquè tenim aquest privilegi. En aquesta casa ens trobem amb una família marcada, direm que marcada per les ferides. Tenim, tenim un pare, tenim en Pedro, que intenta conviure doncs, amb les conseqüències del dol del seu divorci. Tenim un avi, en Tadeo, que en fi, per unes certes circumstàncies, viuen en un silenci, diríem que físic, absolut irreversible, i la Mica, que és una nena, que és la llum d'aquesta novel·la que té aquests 7 anys. Deia que hi ha silenci en aquesta casa, però que és un silenci que no aïlla. No sé com ho veus tu, que ho has treballat, amb quina intenció ho has fet, no? Sinó que és ben bé llenguatge, aquest silenci.
És llenguatge, sí. És que el que importa del silenci és què diu el silenci, no? El silenci no és silenci, no és manca de soroll, és què hi ha al silenci. I en aquesta casa es diuen moltes coses, encara que no es diguin en veu alta. I sí, tens tota la raó. Jo continuaria escoltant-te. Ja pots continuar.
No, ho has d'explicar tu.
Escolta'm, aquesta nena, la Mica, és un miracle. Sí. Aquesta nena és llum. Sí. I aquesta nena és com el pont entre l'avi i el Pedro, que és el seu pare. I aquí hi ha una cosa molt, molt guai, que a mi m'encanta molt, i és aquesta cosa de trencar clichés, no? El Pedro és un home que s'ha divorciat de la seva dona, però que ha triat quedar-se amb la nena. Que això no és habitual. Mm-hmm. Ell decideix recompondre tot el seu estatus de treball, de lloc on viu, de tot, perquè ell decideix, perquè estima molt la seva filla, i és la dona qui decideix continuar amb la seva carrera i amb la seva vida professional. La dona opta més per la seva vida professional. I això crec que estem molt, molt, molt cansats, no cansats, però estem... hi ha molta informació teòrica sobre el paper de l'home, el paper de la dona, la conciliació, etc, i la igualtat i tot això, però no ha arribat a la ficció encara. No tenim models de ficció en què sigui l'home qui diu ei, vale, jo m'estimo molt la meva filla, jo la vull amb mi, jo me la vull quedar. I que la dona diu, vale, doncs molt bé, te la quedes tu i ja veurem. I això, com a novel·lista, és un repte. És un repte perquè ha de ser creïble, perquè no tenim massa models d'això. I aquesta nena, la Mica, com és una nena que mira tota l'estona, no deixa mai de mirar, no deixa mai de preguntar, és curiositat pura, i és pura, literalment curiositat pura, fa que aquests dos homes, que tenen molts conflictes emocionals perquè són molt, molt torpes emocionalment, vagin com... entenent-se i vagin aprenent a mirar-se des del fill al pare i des del pare al fill. I per això aquesta nena és com un petit miracle.
Hi ha una distància allà que es va mastegant, no? Cada vegada una miqueta més, una miqueta més. A la Mica li fas fer una cosa que és meravellosa, que a més crec que ressona molt i que és molt teva. Jo voldria, tinc especial interès en que ho expliquis, això, perquè li fas transformar un camp de blat inert que envolta la casa en un bosc.
Sí, de fet el bosc és una mica casa. I el bosc és el bosc que rodeja tota aquesta casa en aquest petit llogaret on viuen ells. I de fet, la novel·la és aquests passejos a Avineta construint o creant aquest bosc i reconvertint aquest camp de blat immens en un bosc de nova creació. I això és molt biogràfic. Això és el que estic fent jo a casa meva. Jo visc al Bages, un poblet molt petit, molt petit, molt petit, i molt maco, i jo visc a una casa que està envoltada d'un camp de blat, i fa 5 anys vaig decidir amb les meves germanes que el convertiríem en un bosc. I des de fa 5 anys ho hem reconvertit en un bosc, i hem après moltíssimes coses sobre nosaltres mateixos.
És que, clar, fer créixer un bosc és un elogi, diríem, a la lentitud, a la paciència, no? El procés. Sempre estem allò amb el final, no? I al final, per fer créixer un bosc, necessites temps.
Clar, això, la creació d'un bosc és el que marca el temps de la novel·la i és el que marca el temps d'aquestes persones, no? D'aquest tarannà, d'aquestes tres persones, no? I és el que marca el temps. I marca el temps perquè és el temps natural, és el temps de la natura, que no té res a veure amb el temps de l'ésser humà, i sobretot de l'ésser humà modern. És un aprenentatge i és un procés. Què passa? Que avui en dia, ara mateix, no volem processos. I estic parlant només de procés del que... No d'altres processos, saps? Estem parlant d'aquest. No volem processos de... Volem finals, volem aconseguir coses, però no volem viure el procés d'aconseguir-les. Volem ser escriptors, però no volem escriure novel·les. Volem ser tassadors de rellotges, però no volem aprendre l'ofici de tassar un rellotge. I aquest és el problema que tenim. I amb aquesta novel·la, jo el que defenso i el que ofereixo és ser testimonis i participants d'un procés de creació d'una nova vida. És un procés de regeneració de la vida.
Hi ha una cosa molt bonica, Alejandro, que és aquesta relació entre l'avi i la nena.
Sí.
Que és preciós, que molta gent s'hi pot enganxar ràpidament perquè ha tingut un avi, no? La sort de tenir un bon avi, clar, diríem, no? És un tresor, que tots guardem.
És un tresor. Si quan més gran et fas, més recordes la importància que van tenir el teu avi o la teva àvia quan eres nen. I tots tenim un avi o tenim una àvia que ens va marcar molt de nens. I t'ho agradat ara. És que ara mateix el 60% dels avis del nostre país passen més estona i més hores amb els seus nets que els seus propis pares. És a dir, estem creant una generació de nens que estan sent educats pels seus avis, i això és una bendició del Senyor. És una bendició del Senyor allí on esté. Perquè els avis tenen una relació d'amor molt profund amb els seus nets, tenen una paciència, una tolerància, tenen de tot, tenen temps. I això no està bé que ho digui, però és que tenen temps, normalment, pels seus nets, el temps que els pares no tenen. Perquè la precarietat és això. La precarietat és això, no tenir temps pels teus fills. I tenen els avis que estan fent nous o futurs adults, i jo estic content.
Sí, estàs tocant la fibra. Sí.
Sí, clar.
Totalment. En aquesta casa, en aquesta novel·la, hi ha molta llum, Alejandro. Si agafem els teus llibres, en trobem que són molt llibres difícils, vens d'explicar-nos una infància molt difícil, amb molta foscor, molt de dolor, i vull saber on has anat per trobar aquesta llum. També n'hi havia, segur, la teva infantesa.
Doncs mira, fliparàs molt. Ara sí que fliparàs molt. Perquè jo, quan vaig començar a escriure aquest llibre, vaig començar en recordar-me i a entendre que jo vaig tenir una infantesa feliç. Jo no ho sabia, això, jo no ho recordava, perquè també va ser molt infeliç. Però vaig tenir moments d'infantesa que van ser superfeliços. I aquests moments em teletransporten a un poblet molt petit de Catalunya que es diu Torà. A la Segarra, abans de Segarra era el Solsonès, però això no puc dir perquè es cabrejaran tots els de Torà, perquè no s'agrada ser el Solsonès. Però això és així. I jo me'n recordo que anàvem a l'hostal Jaumet quan era petit i passàvem els estius allà. Érem els únics de fora. I allò era la llibertat absoluta. Amb el senyor Pere, amb els dueños de la fonda, amb les meves tietes, anàvem d'excursió. Era infantesa superfeliç perquè jo podia ser jo mateix. Mm. I això ho he reconegut ara, ho he recordat ara. I creu-me que m'ha fet tan feliç recordar la meva infantesa i recuperar-la, que és que no, només per això, només pel que aquest llibre ha fet amb mi, ha valgut la pena.
No, és un èxit, eh? És un èxit perquè la memòria del dolor, no?, a vegades pot ocupar-ho tot, o sigui que hem trobat l'escletxa, és fantàstic. Alejandro Palomas, casa quin dia? Arriba a les llibreries? Dimecres? És dimecres?
Dimecres.
Oi que sí? Dimecres, sí. De la setmana vinent.
Sí.
Va, els divendres sempre a la persona que entrevistem en aquest espai li demanem una notícia i de la setmana que li hagi cridat l'atenció i un pla cultural. Què ens proposes?
Vale, notícia. Doncs mira, notícies, seré una mica destroyer. Aquesta, el despido fulminante de la segona d'educació. I del seu equip, que hauria d'haver caigut la primera d'educació. No sé per què sempre acaben els segons d'educació. Hauria d'haver caigut tothom des de fa molts anys, amb molts governs, perquè el que fan amb l'ensenyament, tal com tenen els profes, els mestres, tot això és una precarietat tan bèstia que em sulfura. Haurien d'haver-los fet fora a tots. Vale, aquesta és la notícia.
Això que estàs dient és la notícia vinculada al fiasco dels exàmens de PISA, de les proves PISA. Sí, sí.
Exacte, però això és només la cabeza de l'iceberg, això, saps? Això. Perquè hi ha aquí mil milions de temes i d'ítems i de tot que els hi hauria de caure la cara de vergonya.
I el pla, cultural?
El pla cultural. Doncs mira, el pla cultural és tancar-te a casa, perquè com a casa no hi ha res, tancar-te a casa, però amb pany, saps?
Sí.
Tancat i barrat, i llegir-te La passió de Jeanette Winterson. És el llibre de la meva vida, és el llibre que més ha regalat, és un llibre miracle, és un llibre meravellós, que jo tinc una enveja no sana a aquesta dona per haver-ho escrit, però La passió de Jeanette Winterson. Llegiu.
Doncs mira, feina doble pels nostres oients, La passió i també Casa, publicada per Univers, i Casa, per Espasa, escrita per Alejandro Palomas i que a partir de dimecres trobareu a les llibreries. Una abraçada enorme. Gràcies, Alejandro.
Un petonàs.
I mirant de cara al cap de setmana, aquest horari que fem nosaltres, per exemple, ens limita molt a l'hora d'anar al cinema, per tant ens hem de concentrar molt en triar bé de cara al cap de setmana que anem a veure o no, tot i que en alguna ciutat, no sé si en gaires, però a Barcelona, per exemple, pots anar a matinals, que també està bé, però això hi ha molt poca gent que s'ho pugui permetre. Va, els caps de setmana mirarem també d'anar al cinema i donar idees per mirar sèries.
Necessitem reforços a les Rambles amb Boqueria.
Hem de passar alguna a les Rambles, 5 ambulàncies.
Aquí compta el 4x0, què ha passat a les Rambles?
Què collons està passant?
Comptar el 4x0, que els tenen...
Doncs això, a partir dels divendres parlarem també d'estrenes de cinema i a les plataformes de streaming. Us donarem idees per veure i segurament tan important com això, idees per no veure. El Marc Garriga és el cap de cultura i també el nostre expert en cinema. Se les mira totes o gairebé. Per tant, ens facilita molt la feina a nosaltres i ens pot donar també el seu punt de vista. Marc, bona nit.
Bona nit.
Aquesta setmana, què?
Doncs la gran novetat és aquesta pel·lícula que escoltem, Cronos, sí, que és la pel·lícula que narra els fets del 17 d'agost del 2017, els atemptats a la Rambla de Barcelona i a la platja de Cambrils.
Ens la recomanes?
Depèn.
A veure.
Per mi, com que arriba quan no han passat ni 10 anys dels atemptats jihadistes, jo crec que pateix una mica per la manca de distància entre els fets reals i la pel·lícula. És a dir... per mi, jo crec que ha estat un llast que ha provocat que ni el director, que és un director irregular, Fernando González Molina, que fins ara era conegut per pel·lícules insulses, podríem dir, com Palmeras en la nieve o Tengo ganas de ti, que eren unes pel·lícules al servei del Mario Casas més comercial, però és que tampoc un guionista que és de prestigi, un guionista que ha coescrit el 47 o la sèrie Apagón, doncs ni ell ni un ni l'altre no s'han atrevit a ficcionar, que per mi era molt important en aquesta pel·lícula, perquè... bueno, aquesta i en gairebé totes, perquè és la base d'un bon argument cinematogràfic que es basa en uns fets reals. Què vull dir amb això? Vull dir que una pel·lícula necessita una narració dels fets que ajudi a empatitzar amb els personatges, que sigui emocional, que generi una certa intriga, un suspens fins al final, i si et limites a narrar exactament el que va passar... la narració per molt, perquè la vida real no és, en aquest cas, evidentment, és un cas molt cinematogràfic, però el guió l'has d'adaptar molt perquè l'espectador s'endinsi en el que t'està explicant. I, per tant, jo crec que el que fa està més reservat a un documental que no pas a una pel·lícula de ficció.
Clar.
Jo crec que al final la pel·lícula acaba sent una lluança extrema a l'acció, que va ser molt resolutiva dels Mossos d'Esquadra i poca cosa més. No s'indaga que hagués estat molt interessant en l'entorn dels terroristes de Ripoll, encara que fos ficcionant, en base real. Aquí hi ha una pel·lícula que es podria fer, una nova pel·lícula sobre què ha passat a Ripoll, sobre l'entorn social, polític, etc. No hi ha cap personatge que aguanti el relat de principi a fi amb el que tu et puguis identificar. Fins i tot es pot qüestionar com mostra la comunitat magribina en un moment que estem vivint d'alta tensió a Catalunya. Per tant, tot i que pot generar una curiositat innegable, que ajudarà segur a entendre a molta gent com s'afronta una crisi d'aquesta magnitud i que, per tant, hi haurà gent a qui li agradarà la pel·lícula, jo crec que és una pel·lícula inoportuna, innecessària i molt parcial.
O sigui que només la recomanen no. els molts cafeters que vulguin repassar què és el que va passar.
Jo no dic, o sigui, no la desrecomano, diguéssim, però ostres, mirem-la amb ulls crítics.
Molt bé, doncs queda clar que potser no seria la que escolliries, és a dir, si n'haguessis d'anar a veure només una de les que arriben aquest cap de setmana, segurament et quedaria amb una altra.
Amb una altra. Amb una, per mi, la joia de la setmana, que és Jim Quinn.
Salut, moi c'est Jim. Qu'est-ce qu'il est beau. Tu veux un tuto taille mannequin? Retrouve tous les conseils dans mon bouquin.
És una pel·lícula que has d'anar a veure molt obertament, diguéssim,
Val,
sense prejudicis. És per mi, la millor pel·lícula d'animació per adults que s'ha fet en molt de temps.
Estem parlant d'animació, eh?
Animació.
Molt bé.
És irreverent, és una comèdia delirant, esbojarrada, sobre dos gais antitètics que viuen tota una aventura per trobar l'antídot per curar una pandèmia que amenaça de fer desaparèixer l'homosexualitat. És una de les sorpreses, va ser una de les sorpreses més destacades del Festival de Canes del mes de maig passat. La firmen dos directors francesos debutants que han aconseguit arrodonir el que seria una sàtira mordaç, intel·ligent, enginyosa a tot el que és la cultura queer. És un film amb una imaginació desbordant, amb unes imatges altament provocadores i amb una mala llet considerable, però és capaç de criticar tant la comunitat LGTBIQ+, com tots els seus detractors. Per tant, tothom rep...
Aquí reparteixen
però,
bé.
Però al capdavall jo crec que el que fa és servir tota la fantasia per parlar sense complexes de diversitat, de prejudicis, de la importància de l'empatia, sobretot en una societat en la que vivim, que és cada cop més escarpa.
Doncs que arribi animació per adults als cinemes ja té mèrit, i si a més la pel·li és bona, doncs encara millor. Dius que qui vulgui també pot passar terror, una mica de por, aquest cap de setmana als cinemes. Això passa amb Dulce Sabor a Muerte, o no?
Sí.
What happened? Someone hurt my mommy. Who? Me.
Aquest és el tràiler de Dulce Sabor a Muerte. Algú ha fet... és una nena que es passeja pel carrer amb el cap de la seva mare sota el braç.
Els nens sempre fan por, eh?
Sí, una senyora li pregunta què ha passat i diu, algú ha fet mal a la meva mare, qui ha estat... Jo. Els nens aquí són els dolents. Dirigeix Eli Roth, que és conegut per Cabin Fever, Hostel, clàssics del gènere de terror, però que aquí recupera potser l'esperit d'una pel·lícula seva més recent que es diu Black Friday, però hi posa moltes més dosis d'humor negre, malauradament amb un guió menys elaborat. És molt finet el guió, però és molt divertit perquè encadena una mort rere una altra d'una manera molt explícita i salvatge. És una pel·lícula per fans del gènere. Unes quantes morts amb molta imaginació, algunes d'elles el somni humit dels estudiants més dolents de la classe, i on les vísceres sempre acaben fent acte de presència. L'origen de tot, sentíem aquesta musiqueta del camió dels gelats, és els cornets d'un gelater demoníac que converteixen els nens en assassins sàdics implacables i els adults en víctimes sense escapatòria. Jo vaig passar una molt bona estona, és molt divertida per un públic molt concret, com et deia, però que en alguns moments també és una mica ridícula.
Queda també ben retratada. Va, n'afegim una altra, un thriller aeri.
My name is Jeremy Dorm. I was a passenger on flight 298.
Aquesta sí que seria la no recomanació de la setmana,
sí?
Perquè les altres tenen les seves coses, sí? Encara que les pugui criticar, tenen coses on agafar-se.
Aquesta és directament No hi aneu.
No hi aneu és un exemple de cinema de sèrie B sense imaginació, que triga molt a arrencar, que no sap anar més enllà dels tòpics més comuns del gènere, que té, bé, allò típic, no? Un protagonista salvador, una nena intel·ligent que necessita un protector, unes hostesses boniques però que no tenen cap recurs ni reaccionen de cap manera, una policia, una agent de policia desbordada, en definitiva, que no espanta gens, que no sap riure de si mateixa, que és el que sí que fa Eli Roth amb Dulce Sabor a Muerte, que és absolutament previsible, i potser l'únic que es pot salvar és un gir final que s'agraeix, però que no compensa tot el desastre anterior.
Per tant, Black Box Vuelo 298, aquesta no.
Aquesta no. Hi ha tres novetats més, que aquestes no les he pogut veure, però que consti que també s'estrenen el thriller valencià Aixam, dos drames rurals, l'italià Cinco Segundos i l'alemany El Olor a leche quemada, que en general, pel que he pogut comentar i veure dels meus companys, tampoc serien la pel·lícula de la setmana.
No cal córrer. Molt bé. Pel que fa a les plataformes de streaming, què ens recomanaries?
Doncs una pel·lícula i una sèrie. Aquesta setmana podríem fer, per començar, la pel·lícula Mayday. You are now crossing Soviet airspace. És una comèdia d'acció sobre un pilot de l'exèrcit nord-americà que interpreta Ryan Reynolds. Per mi és el repartiment és el més atractiu d'aquesta pel·lícula, que s'endinsa en territori rus durant la Guerra Freda, té un accident i el rescata un exagent de la KGB, però que és un fanàtic de la cultura dels Estats Units i que interpreta Kenneth Branagh. És una pel·lícula que vol recuperar l'esperit de les buddy movies, que es diu que són aquelles pel·lícules on hi ha dos homes protagonistes que són companys de fatigues, amb persecucions, baralles, diàlegs hilarants, una trama d'espionatge que té intriga fins al final. Divertida, per passar l'estona, un record de les pel·lícules dels anys 80 que s'ha estrenat a Apple TV, que s'ha estrenat avui a Apple TV.
Doncs mira, Mayday, aquesta me l'apunto. Més Kenneth Branagh, jo fa molt temps que no el veig. Ja has dit dues sèries, eh? No, una pel·li i una sèrie.
Exacte.
I la sèrie?
La sèrie es diu Gone.
Mom? Where's Mom? When did you last see your wife?
És una minissèrie, que això també s'agraeix, policíaca clàssica, sobre un home que es converteix en el principal sospitós de la desaparició de la seva dona, que jugarà el gat i a la rata amb la detectiu assignada al cas. És una producció britànica que explora la violència de gènere amb un argument ple de girs sorprenents, que la teniu disponible a Filmin des de dimarts passat. I per acabar, si em deixes una debilitat personal que volia recomanar, que és la versió en format Lego de la sèrie de Mandalorian de l'univers Star Wars, que ja teniu disponible a Disney Plus.
Doncs, oients del Catalunya Nit, aquí el Marc Garriga, cap de Cultura, ja us ha avisat. A partir d'aquí feu el que vulgueu. Gràcies, Marc. Divendres que ve tornem.
Fantàstic.
Cada dia a aquesta hora fem un cop d'ull a la portada d'un o altre diari que s'edita i s'imprimeix aquí a Catalunya. I avui és el torn del Punt Avui. Podem saludar la seva vicedirectora, Dolors Vallès. Bona nit.
Hola, bona nit, Agnès. Bona nit, Manel.
Bona nit.
Per on tireu la portada de demà?
Bé, el Punt Avui fa una aposta de portada una mica diferent de l'actualitat més immediata. Nosaltres sovint intentem aprofitar la portada per posar damunt la taula temes propis i demà ho fem amb Francesc Cambó, coincidint amb els 150 anys del seu naixement. La portada és molt gràfica, amb un retrat de Cambó sobre fons vermell i un titular que resumeix perfectament el personatge, un polític controvertit. A l'interior hi dediquem un dossier que signa Pere Bosch Cuenca amb un altre títol prou explícit, Els clarobscurs de Francesc Cambó. És un...
una aposta molt interessant, sí.
I després, en la secció del dia d'ahir, en Lluís Simón posa el focus, diríem, en una qüestió industrial de primer ordre, amb el titular Cotxes amb data de caducitat, les retallades anunciades per Volkswagen que afecten Catalunya, i posen el focus sobre la planta de Martorell i la possible desaparició d'una marca històrica com Seat.
Doncs, efectivament, és un dels grans temes de les últimes hores. Doncs, demà el tindrem entre les mans, el Punt Avui. Gràcies, Dolors. Que vagi molt bé. Bona nit.
Bona nit, bona nit.
Doncs ens queden 5 minuts per arribar a les 11, que seran molt ben aprofitats perquè avui ens acompanya per tancar aquest informatiu un home que en el món del teatre ha tingut tots els papers, ho resumirem en dramaturg, però ho ha fet tot. Xavier Albertí, bona nit.
Molt bona nit.
A veure, tot el que hem anat explicant avui des de les 9, quines reflexions et convida a fer?
Això que feu vosaltres és convidar algú a les muntanyes russes. Perquè realment, escoltar tot el que passa en un dia en el món et convida realment a fer un viatge cap a llocs molt salvatges. Sí. Si alguna cosa em sembla que m'ha despertat un interès especial és aquesta reflexió que fan els antropòlegs sobre intentar entendre el naixement de la cultura com un mecanisme per intentar entendre la salvatgeria del que és el clima, el que és la natura. Ens estem parlant d'autoprotecció, ens estem parlant de canvi climàtic, i tot això té molt a veure en un moment en el que, com a éssers humans, després de saber que Déu havia mort i, per tant, el qui controlava la natura ha desaparegut, tenim el gran repte d'intentar saber qui controla la natura. I hi ha paraules que m'he anat subratllant: llibertat vigilada, eutanàsia, controlar la violència, amnistia, ruïna, protegir el país, deportació. Tots són estímuls, tots són reaccions, tots són accions que tenen molt a veure amb el gran silenci que hi ha davant dels reptes del nostre futur, perquè al mateix temps de parlar de canvi climàtic hem de parlar d'alguna cosa més profunda, que és un canvi que té a veure amb els nostres comportaments ètics, els nostres comportaments econòmics, els nostres comportaments vinculats en el món que vindrà. Ens hi posem com ens hi posem, desapareguem, ens transformem o siguem abduïts per vés a saber qui i què, o què. Però és un mecanisme realment complex a l'observar la resistència paradoxal que té la nostra societat, tant l'occidental com d'altres, a intentar entendre. Em sembla que ho deia d'una forma molt clara l'Alejandro Palomas quan parlava de la construcció d'aquest bosc, no? Del silenci, de tot allò que el silenci diu, anul·lant tot allò que la nostra cultura s'obsessiona en insistir, en obliterar, per intentar defensar uns mecanismes de vivència de una societat que ja no serà. Si Pier Paolo Pasolini fos viu en els seus 102 anys que tindria, ens regalaria realment unes quantes paraules molt dures per parlar de la senyora Meloni i d'aquesta necessitat d'una nova dreta extrema encara en un país absolutament devastat. Potser hem de recordar que la colònia immigrant més important que tenim a Barcelona no són la gent que ve de l'Àfrica, no són la gent que ve d'Amèrica, són els italians, perquè realment no poden viure en un país devastat èticament com el que estan tinguent, malgrat els dies que la senyora Meloni els està governant. Pasolini també ens diria que una vegada sabem que la idea de que la ciència, de que el futur estava en mans d'unes noves doctrines ideològiques, que la confrontació entre el comunisme i el capitalisme ens portaria... Pasolini va tornar a fer un recorregut cap al cristianisme primitiu, o sigui, una idea de necessitar una nova dimensió de Déu, sigui el que sigui, tingui el nom que tingui, però que tingui la capacitat i l'autoritat de reeducar-nos èticament. Sense aquesta reeducació ètica, em sembla que aquests noticiaris que esteu condemnats a fer cada dia tindran sempre una dimensió de paradoxes absolutament complexes de conviure.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.